Jo li he donat a gravar, ja, ja estic ben perdut, això.
Sí, ha sigut una pena, la veritat és que sí. Tot el que pugui dir ara ja serà millor que el que he dit fins ara, així que tot sonarà bé ara.
El Marc avui s'ha coronat amb el barbarisme. Ja no barbarisme, és que no és ni barbarisme, tio. Jo crec que un bàrbar tindria la decència de no dir mai aquesta paraula. Vull dir, en comptes de dir ambidestre, ha dit ambidiest.
No, però
jo no sé quantes neurones t'han empatat a tu, però a mi m'han empatat 3, jo crec, només de sentir la paraula.
Ha sigut d'aquelles coses que m'he anat adonant de la magnitud del problema a mesura que anava avançant amb les paraules. No et passa a vegades que et fots en un forat, que és millor ja seguir fins al final que no pas recular, perquè ja no veus molt bé on sortir-ne. Doncs jo, a mesura que ho anava dient, anava pensant, això no sortirà bé, perquè la paraula que estàs buscant no és exactament aquesta. Llavors, ja quan he dit ambi, ja he pensat diestro i ja he fet una espècie de barreja que no sé què ha sortit allà. Així que sí.
A mi em passa sovint, perquè com que sóc un slow thinker, em passen, jo, quan veig que la situació s'està complicant, d'alguna manera el meu cervell es bloqueja i m'envia la senyal de tu et quedaràs aquí paralitzat com un conill davant d'un cotxe que ve a tota pastilla i els focus és allò que es queden paralitzats, que diuen i tal, doncs tu et quedaràs així i no tinc manera de reaccionar, saps? O al contrari, dic que sí a tot, saps? Vull dir, ja, ja ho he comentat alguna vegada, perquè no sé com sortir de la situació i no puc pensar, per tant, bueno, entenc una mica la situació aquesta de sensació de caiguda lliure sense control, de no poder-hi fer res i dir, bueno, ja que estem aquí, saps? Doncs vinga, fins al fons.
Exacte. Ja que estem aquí, què hem de fer avui? Que em tiraves moltes propostes, però, home, avui és d'aquells dies que ja saps de què parlarem 3 setmanes abans. És un d'aquells dies.
Però estic enfadat perquè volíem fer, o sigui, portem temps a dir, hem de fer un episodi llarg, i avui anàvem a fer un episodi llarg. I bueno, generalment els d'Apple doncs et donen una mica de xitxa, no? Et donen per fer, et donen contingut com per fer un episodi més llarg dels 40-45 minuts habituals. Però, clar, escoltant l'últim episodi, el de les performance reviews, vaig dir, hòstia, és un episodi que hauria d'haver durat 3 hores. I, en canvi, preparant el d'avui, dic, aquest episodi pot durar 3 minuts i ja està, saps? I tinc la sensació que cada cop serà més així amb les presentacions d'Apple.
És possible. A veure, jo porto una mica sempre a l'anàlisi contracultural. O sigui, aquí ve la contracrònica, el que no sentiràs a altres llocs. Perquè, a veure, si vols saber que l'iPhone Pro ara és de color taronja, aquí no és el millor lloc per escoltar-ho.
Color espígol. Què t'ha semblat el color espígol? La banda, pels bàrbars com tu.
Oh, interessant. Doncs mira, et porto un barbarisme que em va agradar molt i és que durant el vídeo, i després entrarem, coneixes aquest terme de la finestra d'Overton?
Sí.
Vale, perfecte. Per qui no ho conegui, és bàsicament el que determina què és el políticament correcte, no? I llavors, i que tothom les considera acceptables, vol dir que està dins d'aquesta finestra. Pues, a poc a poc, en la finestra d'Overton d'Apple han abraçat el que al principi va començar com el bump de la càmera, saps? Que vindria a ser com el bony, aquell que hi havia on pujava la càmera. Després, molt curiosament, li van canviar el nom per abraçar-lo una mica més. De fet, va ser Google, crec, que li va donar el nom de Mesa, que vindria a ser com una maseta, no? Perquè ja era algo més gran que un bony. I, per primera vegada, ja Apple ho ha abraçat absolutament i l'ha anomenat Plató, que em va costar molt trobar la traducció catalana, però crec que ara tinc.
La castellana seria la meseta, no?
No, la meseta és la mesa.
Ah.
El plató és l'altiplà.
És un altiplà. Ah, molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Sí, és d'aquelles paraules que no hauríem tret mai ni amb 200 anys. Fantàstic.
La vaig tenir que buscar. Però sí, estic d'acord amb tu que això ho pots fer durant més o menys, em refereixo ara a l'episodi d'avui, amb les ganes que tinguis d'entrar en detall en els productes, que sincerament jo no en tinc gaires, podem comentar una mica per sobre, si vols, si no després tenim altres coses a la recàmera, així que les podem tocar també. Però jo volia preguntar-te primer si has vist alguna cosa.
Sí, he vist un vídeo de talls, vull dir, he fet el... Hi ha una... Bueno, un canal de YouTube que el que et fa és el resum dels vídeos d'Apple, et treu tot lo innecessari, bàsicament, i et deixa només els punts on diuen coses factuals, val? O sigui, que treuen tota la palla i et posa, diguem, les especificacions de, o sigui, cada producte, especificacions, la novetat, la comparació amb els anteriors i preu. Pam, 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 així durant 7 minuts i ja ho he vist I està bé. M'he quedat amb tres o quatre coses, val? Segurament seran diferents de les teves, perquè jo el que flipo quan fas els anàlisis d'Apple és que tu vas a veure el més enllà, no? Però que no sé si alguna d'aquestes coincidirà o no, però bueno, sorprèn-me.
Abans, pregunta introductòria, el vídeo aquest que has, o aquest resum de talls que t'has vist, apareix en algun moment el vídeo inicial?
No, quin és el vídeo inicial? L'últim cop era el de la sèrie de Fórmula 1 que van fer, no? La pel·li de Fórmula 1. Aquest cop què era?
Sempre hi ha un vídeo inicial, però és que el d'aquesta vegada ha sigut cruel, eh? És a dir, la presentació comença amb un vídeo, però aquesta vegada és una declaració d'intencions o de principis, o, bueno, o potser com la falta d'ells, molt bèstia, ¿vale? I és que el vídeo invoca la mítica frase de Steve Jobs de que el disseny no és allò com llueix, el que diuen el how it looks, sinó és com funciona, no? És how it works. Clar, abans de res, hi ha petit preàmbul, el que bàsicament ensenya el vídeo és... O sigui, s'intenta explicar la cohesió del disseny a Apple i la consistència des de els botons de la interfície, les corones de l'Apple Watch i com això és consistent fins als testos dels geranis de les Apple Stores i els marcs de les finestres del campus de Cupertino, ¿vale? O sigui, tot permea aquesta consistència de disseny. Però clar, a veure, quan tu invoques una frase del tiet Esteve, ho has de fer amb cuidado. Això és com un atac nuclear, no ho pots utilitzar cada dia. Això és una cosa que et guardes per les ocasions especials. I, o sigui, a mi no em sembla malament que ho facin, eh? Vull dir, va passar allò mateix, no sé si et sona el concepte aquest del One More Thing, que fan a vegades com al final. Recordo que ho van invocar una vegada per l'Apple Watch. Dius, bé, ben jugat aquí. Però aquí, o sigui, em va semblar mega paradoxal, perquè que em diguis que tot va de que no és com llueix, sinó com funciona, justament l'any que vas a desplegar el canvi més gran de la teva interfície, de tota la teva línia de producte, enfocant-te per sobre de tot amb com llueix, amb el líquid vidre aquell de merda, és com un insult. Això ja va ser com una destrampada inicial molt bèstia. Cap sentit, Àlex, cap sentit, cap sentit. Això em va, això no em va agradar, però bueno, aquesta és la part que t'has perdut del teu tuit.
No em sorprèn. Tu coneixes la història de... d'Apple redissenyant les caixes de les pizzas, els cartons de les pizzas?
Oh, sisplau, dona'm trivia, no la conec.
No, no coneixes aquesta història?
No.
No, és que la vaig sentir al podcast del Gruber i aleshores, clar, cada cop que es parla d'Apple superperfeccionista amb les seves mogudes, no?, de dir que dissenyen els seus propis cargols i les rosques i tots els components i tal. I, de fet, ha estat de les poques coses que m'acaben molant de les presentacions d'Apple és quan ensenyen, diguem, les simulacions aquestes de com funcionen les petites coses que van per dins, no? Per exemple, en aquesta, que deia el nou iPhone, el 17, si no recordo malament, és el que ara porta un sistema de refrigeració interior, val? Amb un dispositiu que... Ah, no me'n recordo quin és el component químic que va per allà dins, Però t'ensenyen el vídeo de com funciona, no? I allò que s'evapora les molècules i distribueix el vapor perquè així el telèfon mai deixi de funcionar per la calor, val? Que és una de les coses que passa. Perquè, bueno, clar, jo perquè tinc em sembla que tinc el 10 o l'11. I té molts problemes amb la calor. Històricament, l'iPhone sempre ha tingut molts problemes de calor. Tots els smartphones en general, Però vull dir, més d'un cop a l'estiu m'he quedat sense fer servir el telèfon perquè diu, està massa calent i es fa allò que s'inutilitza i diu, apaga'l i posa'l a refrigerar perquè si no, no pots fer res amb el telèfon, no? Lo qual és una putada. Si aleshores el vídeo on mostraven aquest component, dic, hòstia, aquí és on m'he enganxat una miqueta, no? Ha estat el ganxo que ha fet que em quedés el vídeo. Jo sempre dic que, i això no mola, és una derivada de la falta de capacitat de concentració que tenim, que jo ara de vegades em poso coses com en segon pla per dir si és suficientment interessant captivarà la meva atenció, val? Si no, allà es queda en segon pla, val? Si és un vídeo que he de mirar pel que sigui i tal, me'l deixo allà, tipus una entrevista a alguna persona que potser he d'entrevistar jo, no? O algo que m'he de preparar i tal. Miro i si ha passat sense que li fotin vistasso, vol dir que aquell vídeo no és bo, val? No és rellevant, un concert, el que sigui, qualsevol cosa, no? I moltes vegades faig servir aquesta màxima, la veritat que funciona molt bé. I en aquest vídeo en concret d'Apple ha estat aquest, o sigui, he picat a l'esquer i a partir d'aquí ja m'he quedat, no? I m'he quedat amb flipant-ho bastant amb totes les mecàniques aquestes. Aleshores, el tema de la pizza, no sé per què venia, però simplement, al final, com a mostra de que Apple és una companyia que s'obsessiona pel disseny, que el disseny és com funcionen les coses i que després això fa que una cosa ben dissenyada funcioni millor, van arribar al punt que van redissenyar les capses on es donen les pizzas a la seva cantina, a la seva cafeteria, no? I en comptes de ser la típica capsa quadrada, i no me'n recordo per què és, però van explicar l'anècdota al podcast de Gruber, però tenia una raó de ser, eh? Però al final han acabat amb un portapizzas, diguem, rodó, val, que està optimitzat perquè la massa quedi cruixent, perquè s'optimitzi l'espai, perquè s'apilin bé les unes a les altres i que redueixi, evidentment, tot el que és tot el tema d'emissions i tot això. I ho havia de fer el collons d'Apple, saps? O sigui, no podia fer una altra empresa, no? I aleshores, per això diuen que hòstia, que és quan vas a buscar aquest nivell d'obsessió pel detall, això transpira a altres capes, no? I aleshores fins al punt de que hi ha gent que diu, hòstia, realment voldria tenir aquest portapizzas perquè és l'únic model de caixa de pizza, ara me'n recordo, que és l'únic model de caixa de pizza que fa que no s'enfonsi per la meitat, val? Si tu t'hi fixes, quan compres una pizza, la caixa és rectangular. I aleshores, per com està dissenyat el cartró i perquè al final hi ha unes diferències de temperatura entre fora i dins i sobretot si poses pes a sobre, no sé què, s'acaba empunçant la caixa de pizza i s'acaba xafant el cartró contra el menjar calent, no? Moltes vegades formatge, si va bé. Això, Domino's Pizza, crec que va ser el que van patentar, la merda de tauleta aquella que et posen de plàstic, no? A sobre, amb tres potes o quatre potes, que sembla que tinguis allà doncs, un taburet perquè no s'enfonsi el cartró i no se t'enganxi amb la pizza, no? I és una altra manera de solventar un problema, afegint-hi una cosa quan realment el que potser has de fer és repensar el problema, no? I aleshores, en aquest cas, la història és que Apple famosament fa servir aquests cartrons seus, que estan patentadíssims i que molta gent demana que estiguin a altres llocs i no ho fan, perquè no sé si perquè estan patentats o perquè ara canviar tota una indústria del packaging de les pizzas és complicat. Déu-n'hi-do la xapa que t'he explicat per aquesta merda d'anècdota. Però bueno, tot això per dir que el de lo més rellevant que m'he trobat i que m'ha fet quedar-me connectat al vídeo és que al final els veus com un vídeo d'aquests futuristes de coses de, bueno, va, vaig a enxufar-me això i veure com qui veu un episodi d'una sèrie, saps? I a veure què m'expliquen avui, sabent que ni em compraré la meitat de coses que anuncien o que quan me les compri ja no seran rellevants. O que si li treus tot el hype i tot el màrqueting que hi ha allà, o sigui, cada cop em genera menys efecte uau, no? És a dir, fixa't que és molt meme que cada cosa que presenten és com... és a l'iPhone que millor funciona que hem tret ara, no? És el que té millor processador que hem tret ara, el que té la pantalla que es veu més clara que hem tret mai, no? I dius, bueno, clar, és el que s'espera, no?, d'una empresa que ha d'anar innovant i ha d'anar traient millors productes, sempre ho diem, no? Però és que en aquest vídeo en concret, com que estava més condensat, a cada 10 segons sentia la frase de "It's the best iPhone ever", or "the most performant iPhone ever", o el microchip més ben dissenyat que hem tingut ara, no? Hòstia, i al final... No sé, m'ha fet gràcia.
Sí, el que comentava és que em semblava paradoxal el fet de que el que més els importa és com les coses funcionen i no com llueixen justament l'any que m'agafes i em fas la transició a tots els sistemes operatius en base, bàsicament, a com llueixen. Perquè, de veritat, si no has vist un dispositiu d'aquests amb liquid glass, no et diré que són inusables, però, collons, com costa entendre les coses, eh? Es fa difícil acostumar-t'hi i, clarament, no és un molt bon exemple de que has prioritzat el funcionament per sobre de l'estètica en el redisseny d'aquest producte. Però, en fi, em va semblar interessant i a la vegada paradoxal i pràcticament una broma, així que curiós que fos el primer que fessin. I, de fet, l'últim que van fer, que em va semblar interessant també, veus, són aquestes petites coses que igual pot ser que algú de l'audiència se li hagi passat. Al final del vídeo, no d'aquest, sinó de la keynote en general, sortia un petit footer que posava gravat amb iPhone, editat amb Mac. Em va semblar interessant aquesta idea que cada vegada més estem vivint de que les eines de creació equivalen als dispositius de consum, no? És a dir, que estem consumint amb el mateix dispositiu amb el qual estem creant. Es diu molt ràpid, però costa de digerir. És a dir, no és una cosa molt evident, no? Abans hi havia una separació claríssima entre la producció i el consum, no? És a dir, tu abans tenies una màquina de vídeo i un televisor, no? Ara tens un telèfon que grava molt millor que la màquina de vídeo i t'ensenya molt millor les coses que no pas el televisor. És interessant i aquest és el segon update. Tens un comentari sobre això?
Tinc una cosa a dir sobre això.
Endavant.
Sí, és molt... Jo això no ho sabia perquè, evidentment, no ho he vist, però com a tendència fa un temps que està aquí, està bé que Apple l'abraci, perquè crec que, al final, si tu t'hi fixes, les grans marques que fan és vendre una aspiració, vendre un model de vida, no? Una de les grans, diguem, apostes que ha fet Apple és per la càmera i pel tema del vídeo. I si t'hi fixes, des de no sé quin iPhone, o probablement des de que té càmera, la majoria de campanyes s'han basat en el foto feta amb iPhone 5, iPhone el que sigui, no? Però amb el vídeo ha passat una cosa que ha passat tan ràpid que jo crec que ni ens n'hem adonat, no? Que és el que de cop i volta, i a més la majoria de gent no se n'ha adonat, que hem estat comprant càmeres de vídeo per fer podcast, per gravar videoclips si tens un grup de música, per gravar pel·lis o curts si et dediques a això, quan probablement la millor càmera de vídeo ja la tenies a casa, que és la de l'iPhone, no? Jo des de fa 6 mesos que gravo el podcast de Mars Base amb l'iPhone. I és que és molt millor que les... Jo no tiré les merdes que fa el gato, no? Perquè no són merdes, són bones càmeres, tio. Però clar, evidentment, para't a pensar. Si gastes 300 euros en una càmera de vídeo, dius, bueno, segurament és bona, pot ser que no sigui la millor del mercat, però és bona, no? Però dius, com pot ser que la del telèfon sigui millor? Bueno, és que clar, el telèfon probablement t'has gastat 1.500 euros, val? O 1.200, o 1.000. Evidentment, clar, ja és el triple de pasta de la que t'has deixat només amb la càmera. I gran part del cost de l'iPhone, imagino que ve per la part de la càmera, si no, per què li treu tant real estate al telèfon, no? De fet, ja hi ha hagut pel·lis que s'han gravat amb iPhone. Molts videoclips a la indústria musical, cada cop més, els videoclips es graven només amb iPhone, val? Hi ha tota una indústria de complements per iPhone per poder gravar això. És a dir, si tu ara busques equipament per gravar podcast o equipament per gravar pel·lícules amb iPhone, ja et venen tot, l'estabilitzador està optimitzat per l'iPhone, els pop filters, no? els filtres aquests per la veu, per l'iPhone, els micròfons que pots endollar a la part de sota, qualsevol cosa la pots endollar a l'iPhone i està optimitzat per això. Per tant, aquí hi ha una indústria, no? Si Apple ha fet això, no crec que sigui coincidència, sinó que crec que és molt intencional, val? Aleshores, així com van abraçar la part de Shot with iPhone, no? I crec que va ser una gran campanya, val? Que potser amb els anys la recordarem com una gran campanya de màrqueting, no sé si al nivell del Just Do It, però déu-n'hi-do, jo crec que de les millors campanyes de màrqueting que s'han fet mai. Crec que Apple hauria de fer el mateix ara en vídeo, perquè al final tothom està fent vídeo, tots els continguts, fixa't en totes les ja no només les merdes de podcast que s'estan fent allà fora, qualsevol persona fa un podcast, no? Però fins i tot programes de tele ja s'estan gravant amb iPhone. I el que no entenc és la gent que segueix gravant amb la merda de càmera que té l'ordinador i segurament tenen un iPhone de 1.000 euros allà sobre la taula que no saben que allò se'l poden posar a sobre la pantalla i tindran una qualitat de vídeo més alta que la que graven les càmeres de TV3, val? Però bueno, volia fer aquest petit apunt perquè al final l'aspiració que t'ha de vendre Apple avui en dia és la de tu pots ser el següent creador de contingut que ho peti perquè el material ja el tens, val? O sigui, el hardware ja el tens. Ara et falten les idees i l'execució, però que no tens excusa de no tenir una bona càmera o un bon dispositiu.
El tercer punt que tinc, Àlex, és un recurrent de les keynotes, és que el fenomen aquest de la realitat virtual segueixo pensant que és tot plegat un muntatge enorme. És una conspiranoia que no deixa de marxar del meu cap i la veu de Tim Cook cada vegada s'assembla més a una cosa fabricada amb Eleven Labs. Jo crec que hi ha un script i el posa amb la veu de Tim Cook. Dies això. Aquests són els petits preàmbuls que hi havia, que imagino que et vas saltar perquè el teu vídeo va entrar directament ja a la carnassa, no? I la cosa va començar amb uns AirPods nous. Els has vist, eh?
L'he vist. De fet, el de Tim Cook ho subscric, però és que Tim Cook, jo sempre ho dic, és una persona molt robòtica, per tant, probablement se li genera l'efecte al reverse en Canny Valley, no? És el que... És que ell mateix no et creus que no sigui una intel·ligència artificial, saps? Però no és que la intel·ligència artificial, ui, potser ja s'assembla massa a una persona, et fa aquell efecte raro, que tu el veus en persona i probablement també t'ho fa, aquest efecte, vale? Això per mi és el reverse en Canny Valley de Tim Cook. I el de les persones, si sí, ho veien al vídeo aquest, però jo crec que també té a veure amb la... I aquí trencaré una llança a favor d'Apple, que és amb la òptica de com graven els iPhones, val? I et diré per què. Jo ara m'he adonat que els iPhones, ara gravant, doncs, evidentment, no? Ara estic fent doncs, unes 3.000 fotos al dia del meu fill, més o menys, i clar, què passa? Quan el tens molt a prop i vas a fer una foto, és, hòstia, queda molt gran, no? I té aquesta cosa de que té com el zoom òptic, que pots treure el que va fora, i en realitat no, jo no entenc gens d'òptica, però no sé si aquí hi ha una part de software o una part de hardware, no? Entenc que és una combinació de les dues, i el que et fa és com allunyar-te el telèfon, i aleshores queda molt millor. I allà et genera un efecte que fa més no arribar a ser a l'ull de peix, val? Però sí que et dona com una certa sensació de ai, saps? Aquí s'ha generat algo artificial. I aleshores potser és això, tio, perquè també ho veig quan com estic gravant el podcast, segons com em posi, de vegades avui vull enfocar més o menys del fons, no? Perquè es vegin més o menys coses, i me n'adono que quan passo d'un... no sé quin és el llindar, de 1.5, 1.4, 1.3, d'augmentar la distància, no sé si distància focal, però vull dir, ja m'entens el concepte aquest. Em fa l'efecte aquest de dir, ai, ara es veu una miqueta artificial, i pot ser que sigui això.
I de fet m'alegro que estiguis trobant-li un ús al telèfon i facis 3.000 fotos al dia, perquè jo veig que no és que estigui per sota la mitja, és que crec que faig una foto a l'any. Per Nadal, potser. Saps?
No te'l canviaràs, l'iPhone, no? Encara que ara vingui amb les cobertures de ceràmica, que és l'altra cosa que m'ha flipat bastant, saps? No sé ben bé com funciona això, i té pinta, i aquí me la jugo, perquè no ho sé, té pinta que tu saps alguna cosa molt friqui de les cobertures aquestes de ceràmica, que em diràs, això és l'hòstia en patinet i canviarà la indústria dels telèfons per sempre, saps?
Tinc un punt sobre això, a veure, no sé si tant, no sé si tant, però tinc un punt sobre això, no donem tanta expectativa, però el guardo després per la secció dels iPhones, però abans, sobre això com dius de te'l canviaràs, veus, justament per això, si m'agradés la fotografia i fos un apassionat, veuria un motiu i una raó pel qual un iPhone em semblaria un dispositiu econòmic o relació qualitat-ús molt alta, però és que en el meu cas, Àlex, està molt perdut. Saps què és el que més fa el meu iPhone? A part de, bueno, no, és, fa podcast i música i això, però autenticador, és el meu autenticador. Merdes de bancs i coses d'aquestes. Mira, et diria que m'entusiasma més la idea d'uns AirPods que no d'un iPhone.
Els havies mencionat. Què és el que t'ha molat d'aquests AirPods? Perquè precisament una de les grans... L'única cosa que per mi tenien interessant, perquè la merdeta aquella, ui, és que ara porten una cobertura d'escuma per dins i per tant s'adaptarà millor i farà més cancel·lació, o el tema de com circula l'aire per dins, molt maco el vídeo, ja, com pots veure, doncs m'he mirat el vídeo, m'ha flipat, però això no et fa un salt quàntic de 10x, no? L'única cosa que podria fer aquest salt quàntic és la traducció automàtica aquesta, que gràcies a la Unió Europea doncs no la tindré.
Bé, aquesta idea és interessant, guarda aquesta idea, perquè mira, veus, és que en els AirPods li passa el mateix que als iPhones, que t'estàs esperant com un salt gegant de prestacions, qualitats, funcionalitats, i no el veus, simplement és una cosa incremental, que són els auriculars que més es venen i seran els que més es seguiran venent. És el que sempre diem, no? Quan tens aquesta inèrcia, qualsevol mesura incremental que vagis adoptant, compound, com es diu en català?
Efecte compost.
Efecte compostant, no? Es va compostant amb els anys i és el que tens, no? Que no veus molta diferència de l'iPhone 16 al 17, però si mires el meu, dius, uau, venim de molt lluny, no? I aquí passa una mica això.
Si mires el de Roosevelt, doncs sí.
Exacte.
Ja ho sabem, això. Però és veritat que et pares a mirar que moltes de les coses que treu Apple, i d'això ja les havien tret molts altres telèfons fa molts anys, i arriba un punt en què ja és pagar una miqueta per endur-te la xocolata del lloro, què dius tu?
Sí, 100%, i passa el mateix amb els AirPods, és a dir, com et diria, auriculars que tinguessin un monitor de freqüència cardíaca, n'hi havien abans, els que vulguis, que tinguessin una cancel·lació de soroll I aquí ja no vaig més amb l'algoritme, que sembla que el d'Apple és molt bo, sinó més com amb la amb aquesta espècie d'espuma que bloqueja més so extern i, per tant, actues amb força bruta perquè el teu mecanisme de cancel·lació de soroll no tingui que tirar de una onda invertida tan agressiva. També existia, però bueno, tu m'has mencionat el tema de la traducció instantània o al moment. Tens, et dono una bona notícia i una mala notícia, vale?
Endavant.
La mala notícia ja la sabies, que és que Europa no funciona. La bona hagués sigut que aquesta funcionalitat no és exclusiva dels Pro 3, sinó que funcionaria amb els teus també, perquè evidentment la traducció passa a l'iPhone, no passa en els AirPods. I és una funció que si visquessis als Estats Units la tindries de gratis amb els teus dispositius. És interessant com... No sé si has vist el teu vídeo, incloïa la demo de la dona en el mercat,
sí,
fent servir la tecnologia aquesta.
Comprant, com es diu això, tio? Aquestes plantes, unes flors, sí.
Sí, no sé, unes flors comprava.
Vull dir camèlies, però no ho sé si eren camèlies, però bueno, una flor d'aquestes.
Ostres, estàs arriscant molt i estic flipant amb el teu coneixement sobre les plantes, perquè per mi, jo més enllà de la margarita, no la veig, eh?
Jo he fet un màster en botànica aquests últims 9 mesos.
Ja, interessant. Ostres, doncs, curiós. T'ho deia perquè la traducció aquesta en temps real és un llibre de Huxley d'aquests de... distòpics portats al món real, perquè crec que ho hem comentat alguna vegada, no? Això que crees una barrera lingüística molt gran entre tu i el teu interlocutor quan portes els AirPods i molta gent a vegades ja ni et diu res perquè els portes i no saps si estàs parlant, si no. O diu quan la gent interactua amb altres persones i no se'ls treu, ja sé que els pots pausar, però jo, de veritat, sóc d'aquells una mica més antics que, per respecte, me'ls trec. Perquè em sembla de tan mala educació parlar-li a la gent amb els AirPods posats. I sé que ja socialment està acceptadíssim, però és que a mi em segueix semblant, tio, digue'm antic.
Però saps per què es fa? Saps per què es fa encara? Perquè hi ha una classe social que no respecta el tema dels AirPods, que es diuen taxistes. Els taxistes, per molt que te'ls posis, et seguiran parlant, saps? Vull dir, i mira que jo de vegades admeto, o sigui, mira, tio, sobretot l'altre dia vaig tenir un dia horrible, saps? Vaig tenir un dia molt, molt, molt dolent. I vaig anar a parar un taxi i el tio no es va parar, saps? O sigui, va fer com el d'allò que esperava i al final no, va marxar i va agafar una altra persona. No sé per què, saps? Vull dir, em devia veure cara de, jo què sé, d'assassí en sèrie o alguna cosa. Total, que em va posar molt mala llet allò perquè, a més, estava plovent, jo arribava tard. Era el dia que m'havien estafat amb lo del cotxe, val? I justament es para un altre taxi... I bueno, em va tocar un d'aquests que, pobre, ja tenia molt amb la seva vida, però em va fotre una xapa d'aquestes al·lucinants, no? I era d'aquests que era com d'amic del món i que ja em va explicar que havia estat vivint por ahí, i jo crec que encara no havia tornat d'algun dels viatges que havia fet, no sé si m'entens. I que al món li fa falta més amor, més comprensió. Clar, va arribar un moment que vaig dir, jo no puc, o sigui, jo ja no puc amb això... en les meves millors condicions, Jo en un dia bo no hauria suportat aquesta tempesta de Paulo Coelhisme i tots aquesta pluja de lliris. Però aquell dia, molt menys, total, que vaig dir, em poso els AirPods, no? I no, va continuar. És que el moment que vaig dir, mira, és que he de fer una trucada, tio, em vaig posar, i t'ho juro, em vaig posar a parlar amb el voice mode de ChatGPT simulant una trucada. Pensava molt greu, però és que no, jo no podia. O sigui, em causa molt, molt de rebuig el tema de la gent que és tan, no sé com es diu en català, avassalladora, no? O sigui, que t'atropella, i a part, que no va saber llegir, que jo tenia una cara de merda, saps? Vull dir, que estava completament destrossat i que em va començar a porrejar, bàsicament, i a taladrar, i no podia. I aleshores, clar, i inclús, quan vaig començar a parlar d'això, encara estava donant-li la llengua, el tio, era com, mare de Déu, senyor, és que no callarà, tio, saps? Vull dir... Però bueno, no ho sé, no, això per dir que sí, lo dels AirPods, t'ho compro, però jo no crec que creï una barrera, al contrari. O sigui, és que sempre, fixa't que ja quan surten aquest tipus d'innovacions, el que anem a buscar és el per què és dolent, no? I tu, no sé si ho has fet només tu, ho ha fet més gent, no? I ara et dit, ai, mira, com s'aïlla aquesta persona. Hòstia, no, és que igual aquella persona no hauria comprat aquestes flors sabent que, hòstia, no parlo, saps? Vull dir, va molt, jo sempre penso en aquest tipus d'innovacions a qui pot ajudar realment, no? Vull dir, no m'importa l'expat que se'n va a Bali i no es pot comunicar amb la persona que li ven el matcha latte, perquè, evidentment, doncs, aquesta persona, l'expat en qüestió, té zero compromís social i zero enteniment de la cultura local i el que farà és parlar anglès i ja està. I o no anirà a llocs on no l'entenguin. Però sí que altres persones que igual van, o es veuen forçades a viure en lloc on no s'entenen i tal, sí que és veritat que pot ser que això baixi les barreres a dir, escolta, això em pot salvar la vida, no? O sigui, o tu estàs en un país en el que t'agafen, tens un accident i vas a un hospital i hòstia, en aquell moment no estàs com per parlar anglès, saps? Pel que sigui, doncs igual és una tecnologia que ajuda a facilitar aquest tipus de coses. Ja sé que m'he anat a buscar un exemple molt, molt extrem, però com a slow thinker no estava preparat per això. Però jo sí que ho veig que no només ajudarà en aquests casos, sinó que a part també ens ajudarà a recuperar, o sigui, a revertir l'efecte de la globalització lingüística que hem estat patint tots aquests anys, que ha anat molt bé per certes coses, per posar-nos d'acord que l'anglès és la llengua del món, però com a causa d'això s'han erosionat milers de cultures i de llengües al voltant del món. Si d'alguna manera, gràcies a aquesta tecnologia, inclús a la IA, podem recuperar llengües perdudes o en greu estat de salut, jo ho compro 100%. Jo, per mi és la cosa més interessant el que hauríem d'invertir, a part de coses de salut, que Apple hauria d'invertir a això, jo crec que guanyarien moltíssims adeptes.
Crec que no se m'ha interpretat correctament. És a dir, sóc molt pro aquesta tecnologia o aquesta funcionalitat en concret. Intentava mencionar que moltes vegades Apple tira la línia una mica més enllà del que el contracte social actual estableix. És a dir, mira, el cas del teu taxista. El teu taxista, clarament, el contracte social el feia servir com a paper de vàter per la nit, val? Perquè si tu poses uns auriculars, igual estàs senyalitzant al món que no vols interactuar amb l'exterior. Llavors, per això, aquí és on jo et comentava que a mi em sembla que quan et vas a dirigir a una persona és de recibo treure't els teus aparells auditius per dir-li, escolta, estic parlant amb tu, la meva atenció és teva, no et pensis que mentre et parlo estic escoltant un podcast i no t'estic prestant atenció. Dit això, en aquest tipus de casos en els que facilita una interacció que abans no hagués sigut possible, em sembla una molt bona aplicació. El que intentava dir és que, de la mateixa manera que quan Google Glass va aparèixer, la línia de l'acceptable, o sigui, la finestra aquesta d'Overton de la tecnologia, no estava ni a prop, aquesta, no et diré que està lluny, però està quasi al racó de la finestra, eh? Però no em sorprèn perquè des de que van aparèixer pel món les Vision Pro, que de veritat, o sigui, no se n'ha sentit gaire molt a parlar d'elles.
No.
Apple aquí no és que sigui, no sé si la paraula és valenta, no sé si la paraula és atrevida, però va posar al mercat un producte que no estava molt a dins del marc del socialment acceptable. I quan dic socialment acceptable vull dir girar el cap i parlar amb algú a través d'uns ulls projectats en una pantalla d'uns cascos, que em sembla curiós. I em semblava curiós el molt lluny que vam voler arribar per crear aquesta il·lusió de estàs parlant amb mi i aquests són els meus ulls, malgrat no ho siguin. Possiblement no un moviment tan agressiu, però sí molt més capilar en el sentit de que arribarà molta més gent que no pas les Vision Pro.
De fet, ara et diré una cosa a favor del que estàs dient tu, eh? Ja saps que m'agrada portar-te la contrària, però no, aquí fixa't que la majoria de dispositius tipus AirPods s'han copiat de l'AirPod, no? O sigui que d'alguna manera estem convergint en una acceptació social que els cascos, primer, han de ser sense cable, segon, han de ser blancs i tercer, han de tenir aquesta forma, no? I que arriba a ser inclús semi-acceptable el tema de portar-los sempre, no? I d'interactuar amb la gent així. Jo entenc el que dius, i podríem, és un debat filosòfic i ja l'hem tingut, em sona que ja l'hem tingut, tio, un episodi fa un temps, no? De si l'havies de portar o no, però...
Sí, sí, ja hem parlat d'això.
Clar, què passa? Que al final això és una cosa tant de volum com de llargada en el temps, no? Si això dura suficientment en el temps com perquè s'acabi consolidant i que la gent doni per acceptat que si tu els portes posats pots fer vida normal i ja està. I sobretot perquè el que acaba passant molts cops, que te n'oblides que els portes posats. Vull dir, és com... L'altre exemple segurament fa, ja diré una tonteria perquè jo no havia nascut, però fa 40 o 50 anys potser era mala educació portar les ulleres al cap, val? I per això no ho feia mai ningú, saps? I tu tres un lloc i et treuen les ulleres, no? I aleshores les ulleres de sol, per dir alguna cosa. I jo de vegades em passo dies sencers amb les ulleres de sol al cap que jo no sé ni que les porto, saps? I estic per aquí per casa i dic, hòstia, jo vaig, encara porto les putes ulleres, saps? Doncs acaba passant el mateix amb els AirPods. Jo crec que per això el fet de que sigui difícil en recordar-te el que et portes posats pot ser que faci que acabem normalitzant molt més que això passa i que, per tant, s'acabi consolidant com una cosa que la portes sempre. També estic convençut que acabarem reduint totes aquestes històries a algun altre dispositiu que farà que no es vegi tant, perquè al final els AirPods, tu ho recordaràs més que ningú, però l'altra gran campanya d'Apple en el seu moment va ser la dels cascos, no? O sigui, els cascos que no sé si tenien nom aleshores, simplement eren els cascos d'Apple i ja està, potser sí que tenien, els auriculars, que van ser blancs per primer cop, i el que feia es veien, i tota la seva campanya eren ombres que ara amb un cable blanc i que portava els auriculars posats i que per tant destacaven, i van ser els primers blancs, i de volta van començar a aparèixer tot de cables blancs amb auriculars blancs, i s'ha quedat com estàndard que ara, així com abans tots els auriculars eren negres, tio, o sigui, tu tens els auriculars pre-2000... De l'iPod Touch, si estem parlant que potser pre-2004, pre-2003, tots eren negres i de cap volta tots van passar a ser blancs. Val? Doncs ara mateix jo no veig mai ningú que porti, encara que portin còpies barates de Temu o d'on sigui dels AirPods, totes són blanques, tio. Per tant, socialment estem convergint cap a això.
Sí, sobretot mai vulguis apostar en contra d'aquest tipus de coses, és a dir, qualsevol tendència de consum que ara et sembli una aberració passarà per sobre de tu. Per exemple, la tendència que semblava més impossible, la que va ser la del que comentàvem abans de les Google Glass, i mira, vull dir, no han tingut ni que passar 10 anys perquè hi hagi un producte que sigui socialment acceptat i que estigui, mira, ho sé, vull dir, fa unes setmanes vaig estar als Estats Units i tothom portava les Ray-Ban aquelles, que les portava molta gent. Però molta gent hi pensava, uau, déu-n'hi-do, o sigui, hem passat d'unes Google Glass on apallissaven la gent als bars de San Francisco a una cosa que és exactament igual i estàs totalment acceptat per la societat. Per tant, mai apostis en aquesta direcció perquè sempre perdràs. Sí, sí.
Què dels telèfons? Perquè s'ha parlat més aviat poc, però sembla que el gran impacte ha estat l'iPhone Air, no? És a dir, ja no pots innovar molt més i sembla que diu, home, doncs anem a fer el telèfon més prim de la història, tot i que acaba tenint el voltito aquest que dius tu, no? Però, hòstia, zero interès. Així com l'última tenia el tema aquest de que amb els nous telèfons pots fer servir Apple Intelligence, no? Tenia com un, doncs, bueno, tenia una miqueta de molla, no? Però ara, no sé, no, jo no he vist res interessant en cap dels telèfons que he posat. Vull dir, simplement és, ui, la pantalla millor, més protegida contra les rascades, contra les caigudes, i hi ha més espai, no? Més... M'ha deixat no fred, no, o sigui, fredíssim, saps? Però bueno, vull dir, més interessat potser les coses del Watch i poca cosa, simplement més temes de salut, que és al final cap a on s'està enfocant, però telèfon, tio, res de res.
Sobre el telèfon, el que em va semblar divertit, a veure, estava rumorejat a l'iPhone era aquest, vull dir que ja ho sabia tothom que el presentarien, no? Vull dir, simplement només volíem la foto, ja volien saber com era, però era una cosa que el rumor mil ja la portava, cosa que a mi les coses que em semblen interessants de l'iPhone és com s'ha tornat quasi com això, no? Que s'ha passat de ser un producte tecnològic a un producte purament de consum, i ho notes com detallets tontos de la Keynote. M'has dit, a veure si quan em dones coses d'aquestes entre línies de la Keynote. Però un exemple tonto és que quan van introduir l'iPhone, el primer, que va ser el 17, la primera cosa que van mencionar de les seves característiques, quina diries que va ser? La primera cosa, la primera frase. Tal i com et dir iPhone 17, em dir i...
No, el xip no, perquè normalment sempre ho diuen des d'endavant, però... Hòstia, podria dir el tema de, no sé, els live updates, les notificacions, el Remote Island, no, Remote Island, com es diu això, la illa aquesta?
Els colors, nen, els colors, imagina't.
Ai, vale, sí, és veritat. Bueno, això, els quatre colors aquests, ja. Sí, però ja fa temps que ho fan això, tio, els colors.
Sí, però què és el que li importa a la gent? I a més, no sé com li importen els colors, perquè tothom li posa una funda, però bueno, em sembla curiós que...
És una d'aquelles coses molt curioses, de fet.
Molt paradoxal, perquè tothom li posa una funda, per tant, per què t'importen tant els colors? No ho sé, però és la primera cosa I que, bueno, vull dir, el real estate d'aquell vídeo val diners. Per tant, ser el primer que menciones després d'anunciar el producte, home, ha de ser important. Doncs el primer que diuen és sí, i aquest any amb aquests colors. No sé, vull dir, és com, quasi que el tracten com un element de moda, saps, de fashion, que no pas de tecnologia, però em va semblar interessant. Llavors, el que em comentaves de l'iPhone Air, sí, molt rumorejat. Però jo crec que el que està passant és que tens una línia de producte que és una part molt substancial de la teva facturació i del teu volum de negoci, i al final, vulguis que no, la tens que anar sense canviar grans coses, perquè és allò de que si una cosa funciona no ho toquis gaire, has d'intentar buscar espais buits dintre de les demandes de mercat d'aquell producte, no? I semblava que podia haver-hi espai per un dispositiu que tingués certes qualitats dels iPhones més, no sé si la paraula és professionals, però més pros, però deixant de banda algunes coses que potser la gent no valora tant d'aquests telèfons per baixar una mica el preu i posar-lo en un segment de mercat que està entremig d'un i l'altre, i a sobre aprofitar i pujar-li 100 euros al preu a l'iPhone Pro perquè ha colat aquest al mig. Li ha tocat dir-se iPhone Air perquè la seva capacitat és aquesta, no? És que és un iPhone extremadament fi, però ja et dic, acaba sent una variació de la gamma de producte per veure si allà hi ha alguna cosa que funciona o no funciona. Em recorda molt a quan van introduir les mides i van posar l'iPhone Mini i l'iPhone Plus, que al final acaba sent això, no? Vull dir, buscar espais de demanda que no estan satisfets en aquest grup o en aquesta categoria de mercat per veure si podem estirar o continuar munyint la vaca fins al final. A mi això em recorda molt als cotxes quan una vegada van exaurir el concepte aquest de que el sedan havia saturat el mercat, te'l van treure el mateix cotxe amb coupé, cabrio, station wagon, SUV, sport coupé, i van posar com tota la gamma diferent que era el mateix cotxe, però mix and match, amb diferències de la carrosseria, per intentar veure si podries estirar fins a l'últim cèntim de la teva potencial demanda. Em va recordar bastant això. Més enllà, és el que tu dius, eh? Millores incrementals, tiren endavant una línia de producte que, vulguis que no, té un linatge nano que, bueno, ni la monarquia la té, que porta 20 anys millorant-se i és un, possiblement és el producte més exitós de la història, punt, és a dir, sense més. Llavors, qualsevol millora acaba sent bona. Detalls i coses que has mencionat abans, interessants. U, m'encanta el taronja de l'iPhone Pro, no me'l compraria mai, però em sembla és el millor color que mai ha vingut un iPhone. Després, interessant el que deies del vidre ceràmic en el terminal per davant i per darrere. Una de les altres coses que molta gent demanda o el problema que tenen és que a l'haver-se convertit en productes de consum tan habituals, el principal problema que té la gent és que cauen al terra i es trenquen. I és increïble quants diners s'inverteixen en la ciència de materials perquè no se't trenqui el telèfon quan cau al terra. És allò que com realment la demanda és el que empuja la recerca. I em sembla increïble que hagin de córrer tantes milles per solventar un problema tan trivial. També el canvi de material del titani a l'alumini en els iPhones Pros, que feia molt temps l'havien canviat per un tema lleugeresa, ara ja, jo crec que, veus, és molt interessant aquest punt també. El fet d'introduir un iPhone tan fi al mig de la gamma t'ha donat més espai per poder potenciar aquesta part de pro en el dispositiu més premium i fer-lo molt més robust, no? I abraçar molt aquestes més qualitats de dir, escolta, anem a posar-li més bateria, anem a fer-lo més pro de veritat, no? I han abraçat a saco el concepte aquest de plató del tiplà de la càmera, no? Que ara ja és superprominent, no? Abans volia ser com molt discret per no... És curiós, això com ha evolucionat, que abans volia ser molt discret perquè la càmera no sobresortís del dispositiu. Ara ja és, no, o sigui, ara ja és... Posem-li un telescopi aquí darrere, saps? És curiós. I després també, no? El que deies tu aquí darrere de... com s'ha anat convertint en un element de moda, no? Com hi ha els accessoris que ja et venen la cinta aquesta que es penja al coll, que al final això, vull dir, acaba generant un ecosistema extremadament rentable sobre el dispositiu, no? Però que són com els upsells que t'endús, no? Perquè és la majoria d'experiència de la gent, arriba a l'Apple Store, s'emporta l'iPhone, li diu, ah, diu, vols que t'hi posi la funda aquesta? Ah, sí. Ah, doncs saps que vols que també t'hi posi la cinta aquesta? I clar, vulguis que no, la següent cosa que saps és que t'has gastat 120 euros més amb upsells. I dius, hòstia, no sé on han sortit, però clar, i possiblement són els productes amb el marge més elevat que tenen a la seva línia de producte. És curiós l'iPhone, eh?
Sí. Bueno, les coses de l'Apple Store, és que són molt llamineres, tio. Vas a l'Apple Store i en realitat dius, hòstia, ai, m'ho compraria tot, saps? Però, bueno, has d'intentar evitar-ho, tio. Això hi ha coses, són molt més cares pel valor que realment t'aporten. Jo no tinc molt més sobre les merdes d'Apple.
I tampoc tens molt més temps, eh?
No tinc molt més temps, però per això anava a dir que segons com vagin les següents presentacions d'Apple, de històries, igual et diré que no fem més episodis d'Apple, tio, perquè és un autèntic frau a nivell de presentació. Té més sentit centrar-se en certs debats més filosòfics, no? Tipus el d'hòstia, el tema dels AirPods l'has de portar o no? O té sentit les Google Glass, tio, les Vision Pro, saps? I al final la poca gent que conec que les té, que diu mira, arriba un punt en què et canses del mal de cap que et donen i les fet servir per un parell de coses, saps? Vull dir, i ja està, saps? Bueno, doncs pues ja està. Per aquell parell de coses t'has deixat una bona pastarrufa. En fi, això surt dilluns, si no vaig errat, no? Aleshores estem a temps d'anunciar que el dijous tenim dos, no un esdeveniment, sinó dos, ho dic perquè la gent que està al Patreon potser ens hem confós més que els hem informat, no? Perquè un dia vaig enviar un missatge de ei, tenim la propera sessió d'esmorzar forquilla el dijous, i del cap d'uns dies vaig passar, dijous tenim l'episodi en directe, és a dir, ja sabeu, amics i amigues, que tot i tenir un podcast, el nostre fort no és la comunicació, precisament per això tenim un podcast, segurament, que és per millorar. Aleshores, bueno, la gent de Patreon ja han estat informats i informades de que tenim l'esmorzar de forquilla el dijous pel matí. Els detalls, doncs, per poder-vos apuntar, us heu d'apuntar al Patreon. I per la tarda tenim el Roger Casals com a convidat del primer episodi després de l'estiu en persona que fem al Barcelona Media Hub, val? I també per apuntar-vos-hi, doncs també a través de patreon.com/focaterra, i ens veiem el dijous vinent.